recomanació de l'Agència de Seguretat Aèria.
Amb aquesta informació arribem a les 12 i 4 minuts. És tot de moment. Més notícies a la 1.
Més informació a ib3notícies.com. ib3 Ràdio. Eivissa i Formentera, 93.7.
El dia, a Eivissa i Formentera, amb Laura Tur.
Molt bon dia, benvinguts i benvingudes un dia més al dia Eivissa i Formentera. Avui és dimarts 30 de desembre, penúltim dia ja d'aquest 2025, i avui, com a més és l'últim dimarts del mes, variarem el nostre menú habitual i sortirem a l'exterior en el viatge que comanda l'educadora ambiental Agnès Vidal. Serà la secció Econautes, on avui a més vendrà molt ben acompanyada. Després ho sentirem. Més tard també sentirem la veu de l'experiència amb la psicòloga experta en envelliment actiu, Anna Serapio, per parlar de com han canviat les tradicions nadalenques aquí a les Pitiuses a través de diferents generacions. I abans de tot això, però, parlarem de quines són les previsions del sector de l'oci nocturn per celebrar demà la nit de Cap d'Any. En parlarem amb José Luis Benítez, que és el gerent d'Ocio d'Eivissa. I per tot això i molt més, ja tenim aquí amb nosaltres el periodista Javi Riera. Molt bon dia.
Molt bon dia a tots.
Tenim també en Pablo Morganti al comandament tècnic, fent que tot això soni de meravella. I quan són les 12 i 5 minuts abans de tot això, ja ho sabeu, és el moment de posar-nos al dia. Hem de començar, Javi, amb aquesta repassada de l'actualitat fent un balanç tràgic d'aquest 2025 pel que fa a la ruta algeriana de la Mediterrània Occidental, que inclou, evidentment, a les Illes Balears.
En total, l'ONG Caminando Fronteras ha identificat 303 naufragis, dels quals més d'un 40% es varen donar a la ruta entre Algèria, Balears i el sud-est de la península. Recordem que aquesta ruta es dirigeix especialment cap a Eivissa i Formentera. A més, és la que més trànsit d'embarcacions ha tingut i ha deixat un balanç de 1.037 morts. De les més de 3.000 víctimes en total de la mar Mediterrània fins al 15 de desembre, 192 seran dones i 437 menors d'edat, unes xifres que consolida les illes com la via més mortífera per l'allau de naufragis d'embarcacions irregulars. Així ho ha fet públic el col·lectiu Caminando Fronteras, que determina que l'arxipèlag és, a més, una de les regions més opaques en relació amb la recerca dels migrants. Elena Maleno, fundadora i portaveu de l'organització.
No ayuda mucho esos discursos racistas, esos discursos de odio, el enfrentamiento entre las distintas administraciones públicas, la negación de derechos de familias, todo eso hace que Baleares sea ahora mismo uno de los peores ejemplos de frontera que pueden existir en Europa.
Prova d'això és l'elevat nombre de cadàvers que han arribat a les costes de les Balears aquest 2025, més de 50, molts de les quals es podrien haver evitat, segons aquesta organització no governamental, que destaca Formentera com l'enclavament on més víctimes hi ha, totes sense identificar. Després d'un 2024 també nefast, en què es varen comptabilitzar més de 10.000 víctimes mortals en aigües espanyoles, les xifres mostren que el drama humanitari no s'atura, desgraciadament.
Malauradament, efectivament, i veurem quin és el balanç de 2026, tant de bo no haguéssim de comptar cap víctima mortal a la mà. Més notícies que tenim avui, Javi, damunt la taula, i és que la Torre de Defensa Costanera de Portinats, que ha estat declarada bé d'interès cultural, ara és ja de titularitat pública.
El Consell d'Eivissa l'ha adquirit amb l'ajuda del Fons de l'Impost Sostenible de Turisme Sostenible, una transacció que s'emmarca dins del Pla Insular de Recuperació i Rehabilitació d'Espais Patrimonials Públics. Tot i que la Torre de Portinats es conserva en un estat estructural prou bo, acumulava dècades de manca de manteniment. Aquesta compra garantirà la conservació i protecció d'aquest element defensiu. Escoltem ara a la consellera d'Educació, Cultura i Patrimoni d'Eivissa, Nassara Ramon.
Aquest bé s'ha comprat, un bé d'interès cultural, s'ha comprat part fons de CTS, que són 425.000 euros, i el reste s'ha pagat en fons del Consell Insular d'Eivissa.
I més notícies, Javi, ja en clau d'aquesta nit de cap d'any, i és que Vila serà el municipi pioner de totes les illes on es farà la primera festa segura de 2026.
Així és, serà aquesta nit de cap d'any quan es posi en marxa el programa del govern Festes Segures per oferir entorns segurs i lliures de violència. Es pretenen d'aquesta manera reduir les situacions de risc relacionades amb el consum d'alcohol o les violències sexuals. S'ha dut a terme una formació específica en dispensació responsable d'alcohol adreçada als venedors i a les persones que treballen puntualment a les barres de les festes populars. Escoltam a la consellera de Presidència, n'Antònia Maria Estarelles.
S'han distribuït un cartell i se recorda la normativa de no vendre alcohol en els menors i també, sobretot, el tema de com encaram la gent que ha de dispensar aquest alcohol, com s'ha de dirigir a la gent, que un moment donat se pot posar més violenta. Jo crec que és gran perill, sobretot població jove i sobretot el tema del alcohol.
I també hem consultat amb cambrers professionals que ens expliquen què fan en aquestes situacions. Ens ho expliquen a Ainara Martínez i en Juan Miguel Gómez.
Menores que claro, que quieren beber o te piden para llevar. Entonces ahí sí que lo tenemos bastante en cuenta de pedirles el carnet. En caso de encontrarnos a alguien muy bebido no le seguimos sirviendo.
Si es necesario se llaman a las autoridades, que por lo general no tardan. Además hay muchos puntos de policía por aquí cerca y se pasan enseguida y solventan el problema.
Tots els municipis eivissencs s'han adherit en aquest programa Festes Segures 2026 i la ciutat d'Eivissa, com dèiem, és el primer municipi de les Illes on es posa en marxa aquesta iniciativa per generar aquests entorns segurs i responsables.
I de tant de bo sigui així, podem donar la benvinguda en aquest 2026 de manera segura per tots. Javi Riera, moltíssimes gràcies.
Gràcies.
Fins després.
Fins ara.
Són les 12 i gairebé 11 minuts i començam parlant de l'oci nocturn. I és que demà és l'última nit de l'any i les xifres d'ocupació hotelera indiquen que Eivissa i Formentera s'han convertit en una destinació de moda i consolidada per passar l'última nit de l'any. De fet, segons han comprovat els nostres companys dels serveis informatius, aquestes festes, la planta hotelera oberta a Eivissa penja el cartell de complet per cap d'any. L'ocupació mitjana és del 70%, per aquestes festes i la nit més demandada és la nit de demà, la del dia 31 de desembre. A grans trets, entre el 3 i el 5% de la planta hotelera roman oberta per aquestes festes a l'illa i això suposa una trentena d'establiments oberts, la majoria dels quals són hotels urbans o agroturismes. I moltes d'aquestes persones que visiten aquests dies l'illa d'Eivissa ho fa per sortir de festa. Algunes de les discoteques que demà a la nit obriran portes. Volem saber com es prepara el sector per la nit de demà i per parlar d'aquestes i d'altres qüestions ja podem parlar amb en José Luis Benítez, que és el gerent d'Ocio d'Eivissa. Molt bon dia i molt bon any.
Buenos días, feliz año.
Com es presenta aquesta nit de cap d'any aquí a Eivissa?
Bueno, no es verano, pero bueno, también ha venido mucha gente, las salas que están abiertas tienen los aforos completos. Y bueno, va a ser una noche especial, que es lo que queremos todos.
I tant. Mira, ara parlava, no?, que no és estiu, però déu-n'hi-do, es podria comparar alguna nit de les de quan comença, per exemple, la temporada, pel que fa a gent que vendrà a l'illa d'Eivissa per passar aquesta nit aquí?
Bueno, es parecido, lo que, claro, la oferta no es la misma, hay muchas salas que no han abierto, es muy difícil, los vuelos, el personal para estos días. Pero ya os digo, los que han abierto están en completo, por lo tanto, sí, es un pequeño verano.
Exacte, una nit d'hivern, però que s'assembla una mica a les d'estiu. Quantes discoteques obrin per la nit de cap d'any?
De nuestra asociación, únicamente dos salas, uh-huh. Y creo que no es de nuestra asociación, también abre alguna.
Alguna més, també. Durant la nit de cap d'any i també el dia 1 de gener?
Exacto, sí. El día 1, por ejemplo, de ese 10, abre el día 1, también con aforo completo y ya es un clásico de celebrar el primer día del año allí.
Uh-huh. Aforament complet, ara en parlarem, però ha estat difícil cobrir el personal, que també és un dels aspectes que comentava.
Bueno, es complicado, pero al final, como nos han abierto muy pocos, pues bueno, te coges de aquí, coges de allí, y al final pues es un día extra que el personal lo agradece, porque también el sueldo es importante.
Exacte, però és gent que ja està aquí, a l'illa d'Eivissa durant els mesos d'hivern, o venen expressament a treballar per fer feina aquesta nit?
No, la gran mayoría ya están en Ibiza, pero sí que hay algunos que vienen a la aventura para también disfrutar, ¿no? Porque Ibiza estos días también es muy bonito, aunque hayamos tenido un exceso de agua, pero bueno, el agua nos viene muy bien.
I tant, i tant, i tant. I són gent que ja pot venir amb perspectives de fer feina l'any que ve, a fer una mica d'observar com està la cosa, i després, per altra banda, les discoteques, pel que fa a personal per una nit com aquesta, miren de reduir la gent que és necessària per fer aquest servei, o quan parlem de personal estan parlant de que és equiparable a qualsevol nit d'estiu en termes de personal?
No, es equiparable. Piensa que nosotros tenemos que dar un buen servicio. El listón es muy alto y hay que seguir así, ¿no? Entonces, es gente, sobre todo los que han venido ahora, es gente repetidora de verano que ya viene a echar un vistazo para darse cuenta de cómo va yendo la isla, empezar a buscar alquiler y aprovechar estos días, ¿no? La gente viene 3-4 días y disfruta, ¿no? De Ibiza, que creo que es una época muy buena también para disfrutarla.
Pel que fa a les reserves, em comentava que els clubs que han decidit obrir portes aquesta nit de Cap d'Any ho fan amb l'aforament absolutament complet, entrades exaurides. S'ha notat una tendència? És a dir, hi ha hagut més reserves que l'any passat, les places són les mateixes. Observeu una tendència?
No, pràcticament és lo mismo. Lo que sí que és verdad, que sí que me comentan los clubs que l'aforo completo se ha conseguido antes. Eso quiere decir que la gente tenía muchas más ganas, ¿no? Y la gente es muy previsora y lo que hace es coger entradas antes, pero bueno, es más o menos como estos últimos años, ¿no?
Como els últims anys, ¿eh? ¿Y quan es posen a la venda aquestes entrades per la nit de Cap d'Any?
Pues mira, prácticamente hace unos dos meses que están las entradas a la venta. O sea, prácticamente los que han abierto han solapado casi los cierres con la noche de fin de año. Por lo tanto, un estrés.
Ja,
un
ja
estrés continuo.
No? Ja m'imagino. És a dir, que coincidia una mica el tancament de la temporada amb la posada a la venda de les entrades de la nit de Cap d'Any, no?
Sí, incluso piensa que ahora, en el momento que pase el día 1, la gente ya está trabajando para los openings, ¿no? Uh-huh. Y estamos hablando que quedan 4 meses largos, por lo tanto, ya las previsiones son grandes, pero bueno, se trabaja así, somos los número 1 del mundo en el sector por algo, ¿no? Uh-huh. Así que la gente ya se va preparando.
Ara parlarem millor de la pròxima temporada, però abans li volia demanar si teniu dades sobre les nacionalitats que han fet aquestes reserves. Quins són els països que més vendran a passar la nit de Cap d'Any aquí a Eivissa? No sé si Espanya també representa un volum important.
Sí, normalmente en esta época siempre es el turista español, seguido el italiano y el británico, luego también holandeses. Es bastante, bastante parecido a lo que es un opening o un closing.
Uh-huh. Semblant, al perfil de gent també?
Sí, sí, sí. Gente joven, gente con segunda residencia, que tiene ganas de salir, disfrutar de nuestra isla. Y bueno, también es verdad, con un poco de menos gente que es en verano, ¿no? Pero bueno.
Pel que fa a la connectivitat dels vols, hi ha facilitats perquè la gent arribi en aquestes dates aquí a Eivissa? M'imagino que aquí sí que nota una gran diferència respecte als mesos d'estiu, no?
Sí, sí, ahí se nota mucho, y también los precios. Las compañías estos días aprovechan y los precios son muy elevados. Pero bueno, tenemos cosas buenas por ser una isla, y tenemos también cosas malas, y en este caso el tema de la conectividad aérea no es que sea en invierno uno de nuestros puntos fuertes.
Mm. Clar, la connectivitat per una banda, i després, que ho comentava també abans, l'oferta, no? L'oferta complementària més enllà de l'oci nocturn, que pot ser l'excusa principal per venir a passar aquí al Cap d'Any, no? Però en aquest sentit també es podria millorar una mica?
Sí, se podría, pero al final va todo enlazado. Si tú tienes una buena conectividad, los hoteles están abiertos, la restauración está abierta, no se acompaña el buen tiempo, que eso también es un punto muy importante, pues todo eso haría que las discotecas se animaran más, pero son demasiados factores para ponerlos a todos en línia, ¿eh?
Clar, clar, i això també podria afavorir que més discoteques s'animessin a obrir en una nit com aquesta, perquè no són totes les que obrin, ja hem dit, dues sales que pertanyen a Ocio d'Eivissa i alguna més que no està dins d'Ocio d'Eivissa, però que tot això millorés, no? Que millorés la connectivitat, que milloressin els serveis complementaris, també podria animar altres clubs, no?
Sí, por supuesto. Eso estamos hablando de un opening y un closing. Podemos estar moviendo entre 30 a 35 mil personas y, sin embargo, ahora para fin de año lo mismo movemos 7, 8 mil. ¿Podríamos tener más movimiento? Sí, por supuesto, pero ya te digo, son demasiados factores ajenos a las discotecas para que eso cuadrara, ¿no? Realmente es complicado. Y luego también yo, al menos, como Ibicenco, soy de los que piensa que todo en su debido tiempo, ¿no? El verano es verano, ahora es una época familiar diferente para ir a tomar una copa, darse unos bailes y no hace falta que esté toda la oferta abierta.
Molt bé. I aprofitant ja per parlar de la temporada que ve, no sé si, com deia, després d'aquesta nit de Cap d'Any es posa en marxa tota la maquinària per la temporada que ve. Quines són les previsions? Voleu mantenir les dates d'enguany d'obertura i de tancament?
Sí, vamos a seguir insistiendo en intentar alargar por nuestra parte la temporada, que creo que estos últimos años post-pandemia ha funcionado muy bien, y vamos a seguir en la misma línea, ¿no? Vamos a abrir en abril, cerraremos en octubre, y las previsiones, la verdad, es que empiezan a ser muy buenas, ¿no? Todavía se está moviendo mucho, se están moviendo las nuevas fiestas, pero bueno, la verdad es que la previsión de lo que estamos hablando en el sector es... Si estamos en números similares al año pasado, volverá a ser un éxito.
Molt bé. I d'on estarem pendents, evidentment, seguirem parlant amb en José Luis Benítez, gerent d'Ocio d'Eivissa, però haurà de ser ja en 2026. Moltíssimes gràcies i fins aviat.
Moltíssimes gràcies a vosaltres, com sempre.
Nosaltres ara fem una aturada per la publicitat i seguim amb més assumptes aquí al Dia Eivissa i Formentera. Fins ara mateix.
Viu el Nadal més màgic a IB3.
La nit de Cap d'Any entra en la galàxia nadalenca d'IB3 Ràdio, orbitant el 2026 amb Tito Fuster. A partir de la mitjanit, la música serà l'estrella la primera nit de l'any a la ràdio pública. Per dia 31, l'equip de Xiu Xiu se prepara per oferir-te des de les 8 un programa especial la darrera nit de l'any. Clara i Mamí i Laura Tur tornen per Cap d'Any amb un nou llistat de propòsits pel 2026. A partir de les 10 del vespre, aquest any sí que sí. I després de les campanades, Orbitant 2026. La bona música i Tito Fuster t'acompanyaran les primeres hores del nou any des de la ràdio pública.
El dia a Eivissa i Formentera... IB3 Ràdio. Econautes.
I de sí, seguim, ja ens hem pujat a la nau especial d'en Agnès Vidal, l'educadora ambiental i membre del GenGob, que ja està aquí i molt ben acompanyada en aquesta ocasió. Ens estàs acostumant molt malament, Agnès?
Sí, sí, en aquesta i en totes.
Com estàs?
Molt bé.
Què tal, com van aquestes festes, de moment?
Amb ganes que passen, també.
Que passin.
M'agrada el dia a dia i la rutina.
Val, quan ja han passat, ja millor, no?
Sí, sí.
És molta, molta feina.
Sí, sí.
Explica'ns qui t'acompanya aquesta setmana, que estic aquí encantadíssima. M'has parlat tan bé d'ella que estic desitjant que tothom la conegui.
Doncs sí, perquè, a veure, no és casualitat, la conec perquè també va ser educadora ambiental del GEN, una temporada que recordo amb molta alegria. I ha vingut avui per parlar-nos d'uns organismes molt especials, però pràcticament desconeguts per a la majoria de la població, que són els líquens. I són aquestes taques irregulars, no?, que sovint trobem aferrades a la superfície de roques, arbres o fins i tot fulles, i que en realitat són una mena de simbiosi entre un fong i una alga. I per això, per parlar-nos d'aquests petits desconeguts, ha vingut avui a IB3 na Teresa Marí, que és doctora en gestió forestal i del medi natural i que treballa com a educadora ambiental per al govern balear. I puc dir de primera mà que ho fa molt i molt bé i que aconsegueix enganxar a molta gent amb les seues explicacions i el seu bon saber fer, cosa que no és fàcil, eh? Teresa, molt bon dia i moltes gràcies per haver acceptat la nostra invitació.
Molt bon dia, Teresa.
Hola, bon dia. Gràcies.
Sense pressió, eh?
Sense pressió.
Sense cap tipus de pressió, eh?
Que no és tan habitual trobar una persona tan passional i que sàpiga transmetre tots els seus coneixements, no? I això és una cosa que na Teresa us ha fet molt bé. Bé, doncs els líquens són un d'aquests organismes en què la gent no s'hi fixa normalment, però que tenen un paper molt destacat en els paisatges, no? Ja que moltes vegades estem mirant una roca i la coloració que ens sembla que hi ha, realment la que percebem no és la de la roca mateixa, no? Sinó la del líquen que la recobreix. Teresa, què tenen aquests organismes que poden resultar tan atractius i perquè estiguessis tu a punt de fer la teua tesi doctoral sobre ells?
Idò, aquests organismes no són tan senzills com un sol organisme, perquè per començar ja en són dos, pertanyents a dos grans regnes, molt diferents, que funcionen molt diferent i que, com a, entre cometes, s'ajuden mútuament, o es parasiten, ja en podem parlar després.
Es matís allà, bueno, depèn, no?
Sí, a voltes la simbiosi ja sabeu que les relacions a voltes poden ser complicades, no?
Sí.
Però aquests dos organismes han tirat endavant molts anys i això vol dir que la relació és d'èxit, no? I clar, no només és que tinguin un funcionament molt complex, poden entrar en joc molts altres organismes a part d'aquests dos principals, i tapissen tot el paisatge. Nosaltres anem a passejar per aquestes rutes meravelloses que tenim per a Eivissa i pensam, oh, quina imatge més guapa, vaig a fer fotos. I no mos paràvem a pensar que la majoria dels colors que veiem a les roques, en els arbres, són líquens, espècies diferents de líquens, no? I quan en la carrera vaig començar fent crèdits de lliure elecció, allò que pots triar una mica en què dedicar temps, i m'ensenyaren com identificar aquests organismes tan estranys, vaig descobrir un món tan apassionant a vista de lupa que vaig pensar que seria un bon camí per investigar. Però bueno, llavors va anar la cosa per un altre costat.
Sí, sí. A veure, Teresa, tu treballes com a educadora ambiental per al govern balear i sé que en els últims anys heu fet itineraris, concretament a Ses Salines, per conèixer una miqueta més aquest singular organisme, no? Quina acollida tenen aquestes activitats?
Normalment, en les activitats que es fa tant pel Parc Natural de Ses Salines com per la Reserva dels Illots de Ponent, mm-hmm, tenen una molt bona acollida perquè són activitats gratuïtes que normalment arriben a molta gent, que s'intenta que siguin el més variades possible, i de tant en tant s'agafen temàtiques concretes, com a vegades ha set aquesta dels líquens, i si s'ajunta amb un itinerari per un lloc que siga més o menys agradable i es parlen de curiositats que la gent li puguin interessar, sol apuntar-se bastanta gent i sol haver-hi bastanta llista d'espera.
I quin perfil té la gent que participa en aquests itineraris? Tenen coneixements previs?
Normalment hi ha una mescla, s'apunta molt de personal docent, de fet, hi ha bastants de profes amb el públic, hi ha profes jubilats, hi ha famílies, depèn de l'activitat, igual s'apunten més menors d'edat o menys, però és una mica públic en general, tot tipus de persones. Després ja ho indicam, si és més adreçada a adults, ja ho té en compte la gent.
Clar. Sí, sí.
I es poden també, m'imagino, cobrir moltes vocacions en aquestes, no? Perquè si a tu et va passar una mica així, no? D'una descoberta casual a la carrera, potser molta gent també en una d'aquestes visites, boixos, joves, que facin una d'aquestes visites, qui sap si també estàs despertant vocacions en la teva feina, Teresa?
D'això es tracta.
Sí, perquè moltes vegades quan tens un professor o un educador que transmet tota la passió que sent, no és el que t'enganxa per estudiar una cosa o una altra, no?
Sí, 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 tant.
I Teresa, la gent que tingui interès en participar en aquestes activitats, com pot rebre informació?
Hi ha diferents vies. Fins ara s'ha utilitzat, i algunes vegades encara s'utilitza, alguna xarxa social, com via set Facebook, però ara recentment S'ha posat en marxa l'agenda d'activitats dels espais naturals protegits de les Illes Balears, on es va publicant periòdicament tot el que es fa a tots els espais naturals protegits de Balears.
Això és una pàgina web, no?
Sí.
A veure, la buscam. Mentre aneu parlant, jo vaig buscant.
Sí. Molt bé. Allí es van incloent les noves dates assenyalades en un calendari i el bo que té és que si tens previst fer un viatget en alguna altra illa, també pots seure en els espais naturals que s'hi farà com a activitat d'agenda, ja que tots els espais fan cada mes alguna activitat.
A la resta de Balears et refereixes.
Sí, i si no, també contactant amb naltros, també sempre hi ha hagut una llista de difusió per mails i tal, però bueno, l'ideal és venir en alguna activitat i allí ja un se n'entera de tot.
I jo, mira, sí, si poseu a Google l'agenda d'espais naturals protegits, el primer resultat que us dona és des de la pàgina del govern, d'Escaip, i allà ara mateix n'hi ha dos a Mallorca, però segur que a Eivissa en sortirà alguna publicada aviat, eh?
Sí.
No?
Ja tenim pla per al cap
exacte,
de setmana, Laura.
Exacte, sí, i tant.
Bé, Teresa, a veure, sé que fa una dotzena d'anys vas participar en un estudi de catalogació i identificació de l'ICAS als illots de Ponent. Quin record tens d'aquesta experiència?
Bueno, va ser la meva primera visita guiada sobre líquens. Jo acabava de tornar de la carrera i vaig mirar una mica què es podia fer a Eivissa sobre líquens i va dar la casualitat que just acabaven de contractar un equip d'investigadors per fer una recerca sobre la biodiversitat dels líquens de illots de Ponent. I vaig tenir la sort de que m'hi deixassin anar, em deixassin mostrejar, identificar, i després em deixassin allò fer la visita guiada exposant els resultats amb una excursió per la Cunyera. Wow. I allí va començar una mica tot.
Aquesta història d'amor.
Sí.
Vas anar alimentant aquesta curiositat, no?, pels líquens.
Sí.
A veure, sé que has fet activitats en centres educatius i que has donat l'oportunitat a que els alumnes poguessin veure els líquens amb microscopi, no? Quina és la reacció quan veuen aquests micromons?
La reacció normalment és de sorpresa, perquè, clar...
Què es veu? Què es veu a través de la lupa?
Explica'ns-ho per la ràdio, que sí. És complicat.
A través de la lupa es pot veure l'estructura interna d'un líquen, que n'hi pot haver de diferents tipus, perquè hi ha moltíssims tipus de líquens i cadascun té la seva estructura interna. Però, diguem que si a simple vista, amb una taca d'una pedra, nosaltres podem veure el color i uns puntets d'un altre color, que vendria a ser la seva reproducció, no? Amb un microscopi, amb un tall, podem veure-li les diferents capes dels components que té. Li podem veure aquesta primera capa més superficial de les hifes d'esfonc, dant-li aquesta protecció contra la deshidratació mediterrestre i aquesta va seguida d'una capa més laxa on ja trobarem les algues. I les algues no és que nosaltres veiem allí algo que no sap a què. Es veuen clarament les cèl·lules verdes de l'alga que està allí ficada dins del líquen. I finalment hi ha normalment una altra capa de fong que és el que l'ancla, l'ancora, en el substrat, permetent que faci moltes funcions a l'ecosistema, no? Per exemple, retendre la terra quan estan anclats en terra i evitar que s'endugui tot les riades, no? Veiem tots els components, també podem veure cristalls de diferents àcids o substàncies liquèniques, coses que cristal·litzen per allà dins, i aquests cristalls poden tenir una brillantor especial. Total, que veus les estrelles mirant líquens.
Wow. Crec que hauríem de fer tallers associats
a
la secció de conautes.
Sí, absolutament, Teresa, ja t'ho dic ara. Sí, bona idea, Agnès.
Bé, a veure, els líquens, a banda d'això, constaten alguns estudis que antigament es feien servir per a coses molt curioses, no? Ens pots parlar una mica de quines utilitats tenien els líquens, Teresa?
Sí, els líquens ja són utilitzats des de que es havien de tenyir túniques en època romana.
Com a tint.
Com a tint, perquè no era tan fàcil com ara aconseguir una tela, un cotó tenyit d'algun color. I un dels líquens més recol·lectats aquí a les Balears era una espècie que en llatí es coneix com Roxella phycopsis i que jo sàpiga és l'únic líquen que té nom comú, nom popular, aquí, que és la urxella, i va dar lloc a un ofici, que era la dels urxellers, que eren recol·lectors d'aquest líquen, i clar, aquest líquen creix en els penya-segats orientats al nord i en els arbres, però sobretot en aquests penya-segats. I diuen algunes fonts que varen desenvolupar amb aquest ofici les tècniques d'escalada i de psicobloc, aquesta escalada que llavors si caus et tires a la mà, i to, per poder recol·lectar aquest líquen i després extreure'n estiny, que era molt car, per poder tenir les peces de roba de la gent que més sous tenia.
No, no, apassionant.
Quina passada.
Sí, total.
A veure, el que sí que coneixem la majoria de la població, no?, és que són, els líquens són indicadors de qualitat ambiental, no?, i que per tant són molt sensibles als canvis en el medi. Quins són els líquens més habituals que podem trobar a Eivissa, Teresa?
A Eivissa, amb aquest estudi, el darrer estudi que es va fer, varen trobar que un 74% de les espècies de líquens són de tipus crustaci, que vol dir d'aquestos que estan íntimament lligats en el substrat, que no te'l pots endur a casa si no te n'endús la pedra o l'escorça de sabre, no? Aquestos crustacis són la majoria, són els que més tapissen els paisatges.
I paisatge costaner, entenc.
De tots els, sí, tots els paisatges, perquè dins el bosc també n'hi haurà, a la terra també n'hi haurà, a les pedres, penya-segats, de tot. En tot tipus de pedres trobarem líquens normalment. Uh-huh. Aquestos serien els més abundants. Però bueno, llavors també en podem trobar de molts altres tipus que creixen en el bosc, i aquestos que són més grossets, que ja són foliacis fruticulosos, que s'aixequen de substrat en forma de mini abret. I això, doncs, la talaia, per exemple, de Sant Josep, és molt rica en líquens d'aquestos tipus.
Quina seria la zona que, si volem conèixer els líquens, ens recomanaries d'anar i visitar?
Ja us diria que d'anar una volta pels amunts, per uh-huh. exemple, per les costes aquestes, una baixada, les Balandres, per exemple. No perquè igual n'hi haiga més, sinó perquè es poden veure molts de tipus. A cada ambient hi ha uns tipus de líquens diferents i una passejada que inclogui molts d'ambients diferents et darà possibilitat a veure les diferents comunitats.
Sí, sí. A veure, tinc entès que els líquens creixen molt a poc, no? Diuen que menys d'un mil·límetre per any. Aquesta unitat de mesura ens pot ajudar a datar arbres o, no sé, fins i tot restes arqueològiques?
Sí.
Interessant. Això, no?
Sí, de fet això es coneix com liquenometria, s'utilitza en arqueologia, paleontologia, i es basa en un creixement molt lent i més o menys constant, que amb això hi podríem parlar-ne un rato sobre la constància, perquè al final és un organisme viu i el seu creixement ve condicionat per les condicions ambientals, no? Però sí que traguent un promig del creixement d'alguns líquens que creixen especialment lent, com són espècies del gènere Rhizocarpon, per exemple, és dels més utilitzats, que creixen com a 0,1 mil·límetres any.
Wow. Encara pitjor que la Posidònia,
sí,
eh?
Sí, és pitjor, pitjor. Pots arribar a datar estructures fabricades pels humans, per exemple, en pedra, que ja s'han anat borrant les inscripcions que hi haiga, a partir del diàmetre que tinga aquell líquen. El que passa que no, tampoc serà exacte, perquè parteixes de pensar que es va instal·lar aquell líquen al principi que hi havia aquella pedra exposada o aquella superfície exposada, i sempre hi ha un cert marge d'error, uh-huh. però sí, és una forma de poder datar coses molt antigues.
Això em sembla superinteressant.
Absolutament. Mira, no se m'hagués acudit mai. O sigui que, mira, és que sempre aprenem, de veritat, en aquesta secció, sempre.
I bueno, ara ja per acabar, a veure, estem en dates nadalenques,
sí,
i potser algun dels nostres oients s'ha plantejat de plantar el Belén, no? O l'ha plantat fins i tot ja.
Clar.
Quina diferència hi ha entre el líquen i la molsa?
És el mateix?
No.
Ah, bona, idò, no. Deixa'm-ho
clar. Què hi ha?
Igual, l'explicació fàcil seria, s'ha de mirar de quin color és.
Vale.
Si és totalment verd, allò ja forma part, és més proper a una planta, diguem, és més vegetal allò, fa la fotosíntesi tot ell, no? En canvi, si té taques d'altres colors, podem pensar que tendeix a líquen, no?
Que tendeix més a fong que a planta, no?
Que si l'hem d'identificar, si és totalment verd, podem anar cap a buscar un llibre de molses. Si té altres colors, podem buscar un llibre de líquens. Perquè en el bosc, aquestes coses que s'han recol·lectat per fer belens,
que sempre se li ha dit, anem a buscar musgo.
Sí, el minisant correcte.
I el que sempre s'ha recuit aquí com a musgo mai ha set musgo. Sempre han set espècies de gènere cladònia, que són líquens, i que si mos miram de prop amb una lupa, li veiem taquetes verdes amb un fons blanquinós.
Sí.
I aquí a Eivissa, de gènere cladònia, se n'han identificat per almenys 15 espècies. És un complex d'espècies que creixen en forma de bret. I bueno, aquestes no creixen just tan lent, poden arribar a créixer uns 3 mil·límetres per any, però entre elles, aquí tenim la cladònia mediterrània o cladina mediterrània, que altres comunitats com la Comunitat Valenciana o Catalunya estan ja catalogades com en perill d'extinció per la forta pressió de recol·lecció en aquestes èpoques. Al sí, final sí. Creix molt a poc i m'ho enduim molta superfície per fer un belén i llavors allò ja està. Fet malbé.
És per això que hem d'anar amb molta cura, no? Perquè moltes vegades això anem al bosc, pensem que estem agafant una cosa que no passa res i en realitat estem generant un impacte ambiental greu, no? I de llarga durada. I sí que, a veure, recordar a tots els nostres oients que la molsa afavoreix processos naturals, no? Que sostenen la vida animal i vegetal i que quan s'arranca creix de forma extremadament lenta, no? Per tant, intentem no agafar aquesta molsa natural perquè tampoc no coneixem exactament què és el que estem agafant i podem provocar.
I perquè tampoc cal. Podem decorar els nostres naixements amb un altre tipus de material.
Sí,
no
sí,
cal
sí.
Agafar-ho del medi natural, per favor.
Doncs això, entre pessebres no, i vegetació, agraïm novament a Teresa que estigui avui amb nosaltres i aprofito per desitjar-vos unes bones festes i una bona entrada d'any.
Igualment, Agnès, perquè de veritat que, bueno, Teresa, ja ho has vist, eh? Idò, cada vegada que ven Agnès, així, eh? Aprenem un munt, ens descobreix un univers, a tot tipus d'ecosistemes, marítim, aeri, terrestre, de tot, aprenem moltíssim amb tu, ets la nostra Jacques Cousteau.
No,
també.
Pots contar.
I et volíem agrair moltíssim, gràcies. Moltíssim que venguis sempre amb aquesta passió, amb gent tan, veus tan autoritzades i expertes com és el cas d'anar a Teresa Maria. Ara
la ja tornarem a convidar un
home,
altre dia.
Home, i tant,
dia.
Per favor, Teresa, t'agafem la paraula, has de tornar. I a ses dos us desig molt bones festes en nom de tot l'equip, de tots els oients, i en 2026 mos tornem a escoltar.
Moltes gràcies, Laura.
Moltíssimes gràcies, Agnès Vidal, Teresa Maria, fins molt aviat.
Gràcies.
Adéu.
Fins aviat. Va, seguim.
La veu de l'experiència.
I 40 minuts, seguim en directe aquí al Dia Eivissa i Formentera, a IB3 Ràdio, i com fem una vegada al mes, ens agrada sentir la veu de l'experiència de la mà de la psicòloga especialista en envelliment actiu, Anna Serapio. Molt bon dia i molt bones festes.
Molt bon dia i bones festes.
Com estem de festes, has decidit portar pràcticament a tota sa família,
avui
no?
Sí.
Aquí a s'estudi. I començarem a presentar-les perquè Déu-n'hi-do sa colla que tenim aquí avui a IB3 Ràdio. Catalina Turmerí, molt bon dia.
Hola, bon dia.
Carmen Turmerí, molt bon,
bon
dia. Podem dir ja que no som família, però... O sigui, compartim els dos cognoms, però no som família, tot i que igual si rascam una mica encara podem arribar a l'arbre genealògic.
Pareixen més família teua que meua, no? Més apellido.
Totes dos de Cana Frara. També tenim aquí Anna Maria Martínez Sastre, molt bon,
bon dia.
Que ets la neta de...
Na Catalina.
D'Anna Catalina. Tenim també a Sandra Costa, que està documentant tot això per aquí, ara la saludarem també, a Laia Salazar Serapio i en Mateu Costa Fernández. Molt bon dia a tots, eh? A veure, en Mateu,
bon
que
dia.
S'atraca, i a Laia, que també mos digui bon dia, no?
Bon dia.
Molt bon... I a Sandra, molt bon dia.
Bon dia.
O sigui, tenim a més gent avui, Pablo Morganti, que cadires i que micròfons a l'estudi. Això no havia passat mai, però bueno, Anna Serapio, aquestes coses, sap que està perfectament autoritzada a omplir-nos l'estudi i a fer una festa. De què volies parlar avui, Anna? Per què has dut a tota aquesta gent aquí?
Avui, doncs, pues, Nadals, tradicions, no? Jo crec que es toca parlar d'una mica de tota aquesta part. És una època d'estar en família, d'ajuntar-se i de com ha anat canviant, quines tradicions segueixen, quines han canviat amb els anys i l'experiència de les majors, de les noves generacions i com us vagin contant tots una mica.
Exacte.
Que segueixi que no.
Que segueixi que no. Li preguntaré primer de tot a Anna Catalina i a Anna Carmen. Valtros, com recordeu el Nadal de quan teníeu l'edat d'Anna Laia i en Mateu?
Oi, molt diferent. Per exemple, nosaltres fèiem la salsa la nit antes de Nadal.
La festa era aquesta, perquè la festa grossa la feia més dia de Nadal, d'ajuntar-se tota la família, es feia la salsa i, clar, com que havies de fer caldos i et quedava molta carn i es feia llavors sofrit pagès, que és una cosa molt antiga, que sempre s'ha fet, el dia de Nadal sempre s'ha fet el sofrit pagès.
Uh-huh, així és.
Sí.
Tu recordes igual,
jo recordo perfectament el mateix.
Sí?
Perquè mos duim molt poca diferència, mos duim 3 anys total.
3 anyets,
sí. I
només.
Era el que fèiem. El dia de Nadal, pues, juntar-se tota la família, pues, fer festa com és normal, i pues, després tertúlia, i així acabaixi el dia.
Exacte, la salsa la seguiu fent, no?
Sí, sempre, sí. Seguim fent salsa.
I també la feis el dia de Sant Nadal?
Ara la feim un poc antes.
La feim uns dies antes, ara la feim.
Perquè ara ja celebrem Nochebuena, que antes no celebrava.
És que això...
Ja ha anat canviant.
Abans no celebrava, la nit de Nadal, què fèieu aquella nit?
Aquella nit, doncs, anar a matines, que deien que la missa de les 12, a l'església. Normalment nosaltres estàvem bastant lluny del poble, no com ara, i en tot el vecindari, pues, llavors a tornada, pues, tertúlia, s'esperava potser una miqueta en el bar, o això, fer alguna, no sé, alguna copeta, el que fos, i seguir altra volta cap a casa. I la festa grossa era el dia de Nadal.
La festa grossa era el dia de Nadal. Mm. Això ha canviat, veritat, Maria?
Claro, ara feim tots Nochebuena, nit bona, que ens juntem 27, perquè... Són elles dos i una altra germana i tots els descendents. I, claro, elles diuen que antes feien la salsa el dia de nit bona, que ara m'ho juntam tots. Ara hem fet una tradició nova, que és fer sopa rellena, com se fa a Mallorca i a Catalunya. Anem introduint noves tradicions per seguir mantenint la família i fer-ho tots junts, que és el més polit. I, claro, com diuen elles, feien el dia de Nadal amb els restos de la salsa, que com sabeu dur carn i tot això, feien a sofrit pagès. I era com la celebració grossa.
Exacte, era com el plat de festa per antonomàsia, no?, aquí a Eivissa.
Sí, claro.
Es menjava sofrit pagès només el dia de Nadal o algun altre dia important també?
No,
altres dies.
Ja, sí, altres dies també. Sí. I solia fer també alguna cosa de sopa, això, antes de sofrit pagès.
Antes de sofrit pagès també una mica de sopa, no?
Sí.
Anna, no sé si els hi vols preguntar alguna cosa.
Jo crec que es reservava una miqueta de caldo, de sa salsa,
sí,
no?
Sí, claro. Es feia un poc de sopa també.
I quina és la tradició nadalenca que més us agrada a dia d'avui, a 2025? A veure, Catalina i Carmen.
La tradició que jo m'agrada més és fer el que sigui per ajuntar-se a la família. Tota la família.
Això veig que això d'ajuntar-vos ho duis a l'ADN,
sí,
que és una cosa que m'agrada, m'agrada.
Sí.
Clar, això és el més polit,
sí,
no?
Sí, llavors, dies... pues, ara es fa el menjar que sigui. El meu fa sofrir pagès aquell dia, jo, per exemple, el faré el dia dels Reis, perquè el dia dels Reis, si anem tots... I ara, com que també s'han de compartir, que les famílies no poden venir només a casa. Tenen les parelles dels fills, tenen d'anar també a casa dels seus pares. I...
Claro, això ha canviat també,
sí,
no?
Una mica
també.
Això ha canviat
aquesta
una mica.
Part també ha anat canviant.
Però bueno, és igual, això.
Estava més com definit abans, no? Tal dia és a casa de tal i llavors un altre. Ara s'ha de repartir la cosa per no crear conflictes.
Claro, clar, això és normal.
Clar, clar, clar.
Hi ha més dies d'ajuntar-se, perquè la Nochebuena ja és un extra, no?
Exacte.
Sí. Nosaltres a casa des de sempre ho havíem celebrat.
Sí.
Jo crec que la Nochebuena sempre la celebràvem molt, com inclús més que el dia de Nadal i tot.
Sí, ara sí.
I en el cas, Maria?
Ara feim més Nochebuena que Nadal, ho feim un poc més petit comitè amb Nadal, cada un més separat, però Nochebuena sí que ens juntam perquè elles són tres germanes, com us deia, i la meva reuela, que és la seva mare, era la unió de tots. I el dia de Nochebuena és que ens juntam tots els descendents de la meva reuela.
Sí. De la teva reuela.
Que, per cert, el seu últim dia de Nadal...
Sí.
Antes de morir-se, va venir IB3 a gravar el dinar a casa per representar una família tradicional eivissenca i mira, ara estàvem aquí després d'un munt d'anys comptant també a la ràdio.
Recordant aquell moment,
sí,
no?
Claro, sí, sí, sí.
Clar, clar, clar. És un record molt polit, no? El fet que vengui també la televisió, llavors poder recordar-ho, mirar-s'ho.
Claro, i ara
després,
tenim
no?
gravat l'últim Nadal de l'abuela.
Sí. Mm.
Quanta gent us soleu ajuntar per aquestes festes? El dia que més gent teniu a casa?
Són 27.
27?
27.
Sí. Bueno, i ara ve el 28 en camí. Que
exacte, que no ho hem dit.
Estrenam una nova generació. I, bueno, pues ojalà duri molts anys que puguem juntar-nos tots i seguir igual.
I tant. 27 persones. Tenc una pregunta espinosa que fer. Qui s'encarrega de cuinar per 27 ànimes que venen amb gana, a més, aquests dies?
Els cosins.
Ara ho fan ja els nostres fills, que són els cosins.
Sí.
En altres ens fan fer escaldo per fer una sopa bona i això, però l'altre ho recullen tot ells i ho fan tot ells.
Sí. Ah, molt bé. Ens
ho repartim.
I anem a casa d'un.
De sa mare.
Anem a casa de la meva mare, però fa ella escaldo, per exemple.
Ella és na Catalina.
Sí, na Catalina.
Na Catalina
I
fa escaldo.
I els boixos, els altres cosins, diguem, els més petits, rellenen els caragolets de la sopa rellena i llavors s'ajunta tot i llavors un altre fa una altra cosa i un altre fa el postre i així tots ens ho repartim.
Es reparteix una mica la feina.
Sí.
I ara li vull preguntar a na Laia i a en Mateu com us surt aquesta sopa rellena. Quants anys duis fent aquesta recepta i si us surt bona, clar. Mateu.
Ens surt bastant bona i ho portem fent des d'ara fa molt poc perquè com abans no es feia.
Val. Però us ha sortit bona enguany.
Sí, sí, boníssima, com sempre.
O sigui, una tradició i l'any que ve, idò, si us ha sortit bona us faran repetir, eh?
Sí, sí, sí.
I tu, per content, no?
Contentíssim.
I tu, Laia, que t'ha aparegut aquesta... No? No vols explicar, eh?
No, és que na Laia i jo no som d'aquesta part.
Claro. I doncs quina és la vostra tasca, claro. Na Laia i la nana?
Nosaltres no participem de la seua noche buena.
Ah, val. No. I quin dia us ajuntau?
Mira, el dia de la salsa vàrem ajudar.
Molt bé.
Nosaltres vàrem anar a fer salsa.
I com us ha quedat la salsa?
Molt bona.
Sí?
No, ja que dic que molt bona.
A veure què opina, na Laia. Com us ha quedat la salsa? Us ha quedat bona o no?
Sí, molt bona.
Sí? I l'any que ve repetireu, idò?
Sí.
A veure, quin és l'ingredient secret que es posa a casa vostra? Perquè ja sabeu que cada casa, la salsa, és un univers,
sí.
Eh?
Sí.
A veure, quin és l'ingredient secret de casa vostra?
Se fan caldos de gallina, també un poc de bestiar, i després això es separa. I una part doncs, fas tota la malla, que es mesclen bous i bueno, tota aquesta cosa, i a poc ja es va posant en una olla.
Doncs, moltes espècies.
En moltes espècies, moltes. És una variació, crec, més bé àrabe, caribissenca, on ho mescla. I després això sí, d'estar moguent i moguent quasi durant una hora i mitja.
I sempre en el mateix sentit.
Sempre en el mateix sentit. No pots equivocar-te de sentit.
No et pots equivocar perquè si no...
Es podria triar.
I aquesta seria la tragèdia màxima.
No? Clar, ja no seria.
Clar, has de tornar a començar de nou, no?
És una responsabilitat, eh? Sí, quan vas a remoure, jo anava tremolant, perquè dic, aquí una responsabilitat de cara a això es
I hi ha un truco per no equivocar-se. Com se diu quan gires?
Jesús i Santa Lletrudis.
Santa Lletrudis. Sí. Jesús, Santa Eulàlia, Santa Lletrudis, Sant Carlos i Vila.
Ah, o sigui, en el sentit dels municipis.
Nosaltres fem així.
Aneu rodant.
Rodant, sí.
Val, ara ho he entès, clar, que ho heu dit. I, val, això
però
és
no
equivocar-te,
vas
seguint rellotge,
els pobles.
No? Però vas anomenant els pobles, que és molt més divertit que comptar les hores de rellotge. No?
Clar, i just els hi contava que ahir vaig estar amb una amiga que és de Càdiz i el seu nòvio és d'Eivissa i en el nòvio li agrada molt la salsa i ella m'ho preguntava, i què és això de la salsa? Perquè, clar, ella és de Càdiz. I li vàrem explicar el que era i no se podia creure que això, que mos menjàssim això. I nosaltres li vàrem dir, ho has de provar perquè llavors t'agradarà, ja ho veuràs.
Sí. No sé si és millor provar la salsa sense sabre
Jo crec que tindríem que haver-li fet provar antes de comptar-ho.
A cegues, no? Una cata a cegues, no? Que es fa.
Perdó, quan has preguntat de nana Serapio, i t'ha dit que ella, claro, perquè ella és neboda del meu home. I la fiola. Per això nosaltres només a la família diríem de la meva mare,
claro.
No inclús de la part del pare, perquè ja seríem 60.
Sí, no, clar, ja si juntàvem...
Només a la rama diríem de la nostra mare materna. I entonces ells ja són de la part de política, diríem, perquè és parenta del meu home.
Clar.
El seu home
és el seu tio.
És el meu padrí.
És el seu padrí. Clar. I entonces, claro, ja només...
Per això no venen elles
no, a Noche Buena. Ni a la part del meu pare, diríem. Només a la part, diríem, de la nostra mare.
Clar,
i
del
pare igual.
No,
bueno, clar, són els descendents.
Papà tenia una altra rama, totes les altres cosines no venen.
És la seva descendència.
És
la descendència del papà, claro, i la mamà.
És del papà i la mamà.
Del papà i la mamà, però si ho mires bé només...
Però no, pare, Carmen.
A veure, clar, ara estem aquí creant un conflicte diplomàtic.
Si no, serien 300.
Si no, seria directe.
Aquest és el tema, no? Cada està molt clar qui va a cada cosa, perquè si no, això, començau a juntar branques familiars.
Som els descendents del papà i la mamà.
Exacte. Home, sí, claro, perfecte.
Ara, tots els que em venen després, clar, per exemple, els que ja ho hem dit, les parelles, els nostres fills també les seus parelles.
No venen.
Claro que sí.
Venen per un altre dia,
però,
no?
Sí, no, les parelles tots venen, les parelles dels nostres fills i tot, però la família de les parelles dels nostres fills tampoc venen.
Hombre, claro, si no, no,
claro, si no...
Però hauríeu de llogar...
Però els descendents de papà i mamà...
La recinta firal, aquí es cruza també, de vegades fan menjars multitudinaris, vull dir, opcions n'hi ha, però s'ha de limitar una mica l'aforament, no? Com si fos una festa, no? Exacte, s'ha de limitar l'aforament. Quines tradicions compartiu Maria, Catalina, Carmen, Laia, Mateu, Sandra, de quan éreu petits? Jo crec que el punt aquest de compartir és ajuntar-se amb la família, els valors d'aquestes festes de Nadal, i n'heu introduït alguna de nova, de tradició, més recentment, que us hagin fet incorporar la generació d'Anna, Laia i en Mateu, per exemple?
Els cumpleaños.
No, i feim l'Amigo Invisible, sí, també.
També amb Nadal,
en,
no?
En Nochebuena, també. I participam tots i tots podem regalar. Antes separàvem les generacions. Uh-huh. Els güelos entre ells feien el Amigo Invisible i ara ja ho feim tots. O sigui, a Mateo li pot tocar a Catalina o li pot tocar jo, i així és més divertit i ho feim cada any. I, claro, amb 27 regalos, pues, se fa... I el meu home s'ha encarregat de presentar-ho. Va ser la seva... El seu primer,
no?
Nadal el varen fer a traïció i ja s'ha quedat per sempre de presentador.
Són tradicions noves, de sopar, no?
Exacte.
De sopar de Nochebuena. I, bueno, ells, i nosaltres també, jo de petita ja ho començàvem a fer. Quan era molt petita no, però després ja sí.
Que intercanviar regalos. Que llavors no s'estilava.
Que llavors és Papa Noel. I és Papa Noel. Ells no tenien Papa Noel.
No, antes no hi havia Papa Noel, eren reis només.
Eren reis, però rebíeu regals.
Sempre, tota la vida. Sí,
tota la vida. I que rebíeu.
No, tants com ara, eh? Una muñeca o això, cada una.
Perdoneu-me, perquè clar, jo estava aquí parlant amb altres, no m'havia fixat en el rellotge, i és que ho hem de deixar aquí perquè a la una mos piquen els companys de serveis informatius, hem de repassar encara l'agenda cultural del dia, però jo me sap mal dir-vos adeu, jo crec que hauríeu de tornar a fer una segona part, eh? Repassaré tota la gent que és aquí a l'estudi per dir-vos adeu i moltíssimes gràcies, molt bon any nou, molt bones festes, que disfrutareu moltíssim. Na Catalina Turmarí, na Carmen Turmarí, ses dos de Canafrara, tenim a Maria Martínez Sastre, a Sandra Costa, a Laia Salazar Serapio, a Mateu Costa Fernández i, evidentment, certífecs de tot això, que és Nana Serapio. Moltíssimes gràcies.
Gràcies a tu.
Molt bon any, no? Molt bones festes i tornau a embolar,
Igualment,
això
d'aquest
estudi mos agrada. Moltíssimes gràcies.
A tu.
Un minutet de publicitat i ja enfilam el final del programa d'avui.
Viu el Nadal més màgic a IB3.
Ja tenim aquí la nostra senyora de brioix i la seva gastronomia arsiana.
A partir d'ara, dins aquest kit de supervivència que ens recomanen tenir a casa, 2 litres d'aigua per persona... Un paquet de galletes Maria, un pot de litre de llet, un pot de sucre i xocolata desfeta. Amb això feim un pastís de la padrina espectacular.
Natiu ha vengut aquí a porar les coses clares. Galleta Maria.
Tèntol, de 3 a 6 a IB3 Ràdio. Tèntol.
A IB3 Ràdio, el dia, a Eivissa i Formentera. L'agenda.
Take me
12 i 57 minuts, ja tornem a ser aquí. Estau escoltant El Dia Eivissa i Formentera, això és IB3 Ràdio, i és el moment, ja us ho deia, de repassar l'agenda cultural del dia. Per això ja tenim aquí de nou en Javi Riera. Molt bon dia.
Molt bon dia de nou.
I començam a Formentera, perquè els més petits estan allà d'enhorabona, perquè ja està obert allà també a Formentera el Llibre Espai.
Una iniciativa que aquest any també ha volgut incloure en els infants amb sensibilitat a la intensitat acústica i lumínica. Per això estableix entre les 4 i les 5 de la tarda l'hora tranquil·la, on no hi ha música, es minimitza el renou i la llum. El Llibre Espai estarà obert fins al 4 de gener en horari de matí de 9:30 a 1:30 i per la tarda de 4 a 8 al pavelló de l'Institut Marc Ferrer.
A Vila, ja tornada a Eivissa en uns minuts, de fet comença el concert de Rosemary's Family.
Efectivament, a la 1 del migdia els fills d'Anna Rosa Maria ofereixen la seva rumba festiva a l'escenari del Mercat Nadalenc de Vara de Rei.
I a Sant Antoni ens proposen una mirada als vincles humans al far de les Coves Blanques.
Un espectacle teatralitzat i interactiu on la dramaturga Cília Ruiz ens introdueix a un laberint del temps on participam d'aquesta reflexió sobre els vincles a través de la història. Les sessions són a les 5, a les 6 i quart i a les 7 i quart.
Molt bé, i ho deixem aquí, Javi, fins demà.
Fins demà, darrer dia de l'any.
Sí. En aquest últim minutet del penúltim programa de l'any, aprofitant per felicitar pel seu 79è aniversari a la rockera per excel·lència, Anna Patti Smith, apodada com la padrina del punk, que va ser guardonada amb l'Ordre de les Arts i les Lletres de França l'any 2005 i el 2019 amb la Medalla d'Or de les Belles Arts del Govern d'Espanya. Des del 2007, a més, és una estrella del Rock and Roll Hall of Fame, i en altres, que sempre mos recorden a ella himnes com aquest Because the Night, que també va popularitzar Bruce Springsteen, perquè de fet va ser el compositor d'aquest himne. Ho deixam aquí, demà tornarem això per fer l'últim programa de l'any, també aquí puntuals a les 12 i 4 minuts a IB3 Ràdio. Que passeu molt bona tarda i fins demà. Because...